Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colinaca i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Ena, nits d'insomni.
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
Rei, hi ha cuques a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2, 4, 12, 31 i 50, i els sols, el 6 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i un minut, avui que estem acompanyats de l'Antonio Baños, de la Milagros Pérez Oliva, del Joan Serré, del Carles Fernández, avui que hi ha el Pride, per cert, a Barcelona, i que l'Ajuntament de Jaume Collboni ha decidit penjar la bandera LGTBI, ara que estàvem parlant de tot el tema aquest de les imatges.
També que mantenir l'hora de les 5, també.
Per què li dieu, ara?
Vaja, mantenir l'hora de les 5?
Per salut pública, crec que...
Ah, del tema de la calor.
Temperatura que farà
tota
les 5,
vida,
potser les 7.
Tota la vida de Déu s'havia dit orgull, ara per què li dieu el Pride?
Perquè... No, no.
El Prai. Què vol dir Prai?
Per això els organitzadors
bueno,
diuen si Prai.
És que al final, tot el que sigui en anglès és de cateto.
Parla
de cateto.
Parla amb els organitzadors.
Feu el favor de parlar en català, en castellà o en les llengües indígenes. Però posar noms en anglès, us ho dic jo, és molt de cateto. És l'orgull.
Per
si és una paraula ben maca. I ves,
sí que ho és.
I omple, una reivindicació.
I omple més que Pride, eh? Orgull.
Orgull. I a més, és una cosa molt xula i a més...
És que el tema és que no és el dia de l'orgull.
Les agressions contra el col·lectiu, estan pujant les agressions contra les persones trans. És a dir, la paraula orgull, més que mai...
És que avui no és el dia del Pride,
No, ja ho sé.
O sigui, si no és el dia de l'orgull, ja va ser. És la festa del Pride. Llavors és un
muntes... No sé què vol dir Pride.
No sé què vol dir
Pride. No, i perquè intel·ligentment o mercatinianament el van distribuir, no? Primer el de Madrid, després el de Barcelona, perquè tot xuti, no ho farem tota l'hora.
El problema és que és una cosa tan seriosa i tan important que al final a vegades té la sensació de que... S'ha de fer festa, evidentment, eh? I no dic que no es faci una festa. Però s'ha de fer una festa, però s'ha d'entendre que això, en fi... anar pel carrer, avui dia, és més perillós...
I alguna vegada... Ara també te la lio. Però alguna vegada no sé si l'extravagància és la millor aliada.
No sé si la paraula és extravagància, però t'entenc el que vols dir.
La folclorització en excés, i la trivialització en excés, de que efectivament ets lliure d'anar com vulguis i fer el que vulguis, però és que tu no vas així.
No, això ve
tu no vas així de
sabeu que ve d'una tarda tonta que la gent es va rebotar contra la policia i contra la criminalització dels comportaments i de la gent de la comunitat LGTBI. I llavors, és una festa de reivindicació. És com l'11 de setembre diu, no és una festa, és de commemoració i de reivindicació. Llavors, jo no dic que no es faci festa i que
no.
Però, sisplau, és que a més, els hi va i ens hi va la vida. Ens hi va la vida a tothom.
Parlant d'això, precisament, el Carles citava, perquè això jo crec que va passar una mica sense pena ni glòria, l'aparició de Mariano Rajoy a Melilla. Va ser dijous. I jo crec que tothom se m'entarà divendres a la tarda.
Sí, va transcendir ahir.
No? És una mica com... Mariano Rajoy reapareix a Melilla i diu això sobre el tema de les coses que no li interessen a ningú.
¿Qué aporta la ley del sí o es sí? ¿Qué aporta temas que a nadie le importa, por las que nadie pregunta? La ley del bienestar animal, que nadie sabe exactamente lo que es, los transexuales. Eso no le importa. Hablemos de los temas que realmente le afectan a la gente.
és de greu.
Lo de los transexuales, eso no importa
l'exercici
a nadie.
Perquè fins ara ho disfressava.
Això es deia l'independència.
Fins ara, sí, però fins ara ho disfressava sí, i no té un atac d'honestedat. Diu, no? Pues
per,
és això.
Per
és
cert
això.
Que Mariano Rajoy hi va tornar als millors moments de la seva carrera. Amb una frase, sí que és a l'inici. A més, vaig anar a repassar el meeting, diguem-ne, que fa Melilla i és al principi de tot, o sigui, al minut 3. Quan s'excusa perquè diu que el dia gros és avui. Si avui hi ha un acte gran a Melilla, es veu, del Partit Popular, 15 de juliol.
Però estarà allí.
I ell diu que no hi pot anar-hi, per motius diversos, i per justificar que no hi pot anar-hi, comença a embolicar, de, bueno, no hi sóc, però d'alguna manera hi seré. Saps allò que veus que te'n vas al riu? Doncs Mariano Rajoy.
Hoy estoy aquí, y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde, de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí, y mucha más intensidad que en el día de hoy.
Jo, el que...
Tu prova els verbs.
No paro.
Tu prova els verbs.
És increïble. Però jo no paro de pensar com ningú
estoy
riu.
Estoy aquí y mucha más intensidad.
Per què ningú riu?
No,
com
ningú.
Com els té tan dòcils?
Van aplaudir.
Jo si fos, encara que m'estimi molt a qui estigui parlant i tal, bueno, però si rellisca, rellisques i visca l'humor. Però és que jo... Com és que no hi ha ni un... Algú dient, oh, o sigui, brutal, i aplaudint, però de conya.
El que és bo de Rajoy és que és capaç de dir aquestes frases, com aquella de l'alcalde,
sí, sí,
recordeu,
sí, sí.
No? Però llavors és un gran parlamentari. Mm-hmm. És un gran orador. Mm. I en el debat dialèctic al Congrés ha tingut tardes memorables.
I ara podria parar i dir, bueno, ja l'estoy liando otra vez, espera, que vuelvo a empezar. I ja està, no, continua i ningú riu. Però la part bona és que ahir era Rajoy sense filtres, era Rajoy en un espai que devia ser còmode, no? Perquè més Melilla...
Però la soberania, cuidado.
Doncs ja està. I estava còmode, estava deixat anar, no tenia filtres, i primer per excusar-se la lia, i després quan ha de dir coses, diguem, en profunditat, les diu, i això és d'agrair. Perquè ara ell no pot dir... Yo creo que importa mucho la ley trans y la ley de los derechos de los animales. Yo creo que eso ya no puedo imaginar.
No, pero tú puedes hacer, cuando vas a un meeting, si tú lo que vols dir es que lo que importa es la economía, que lo que importa es todo eso, claro, la economía ho tens malament, porque vull dir, es que la economía española va muy mal, porque es que tiene la inflación más baja de Europa, porque tiene el crecimiento del PIB el doble que los otros, porque
sí, y comienzas sí así argumentar. Y no habrá...
No, puede decir sí. Lo que quiera, pero el precio de la carne.
Sí, exacto. Sí. Pues d'acord. Però si tu tries dir que a qui li importa la llei trans o tot això, el que estàs fent és guerra cultural.
No, claríssimament.
Sí. Recordeu amb Zapatero que Sánchez no deixa ser també una mica a vegades una repetició d'aquell marc mental amb la llei de matrimoni diguéssim igualitari o gay, com li vulgueu dir. També va haver unes manifestacions a Madrid,
sí, home, de la mà de l'Església,
que no li llamen matrimoni i tot
sí,
això, i va haver un tal i el que dèiem abans, i Zapatero no va entrar al joc, va dir, no, això es fa i ja està. Sí, llavors, sí. El que dèiem, ho diré, l'administració Sánchez té moltes coses per exhibir, té moltes coses per exhibir, i a més, està homologada amb... És president de Torn, això sí, però bueno, té a Borrell que l'ha col·locat ell, té una... En fi, té moltes coses econòmicament, unes xifres que són favorables, pot... per què entres a no exhibir exactament el que tu has fet? Sí, Zapatero va exhibir aquestes coses i va posar de ministre de Defensa a Chacón, a Celsia, perquè era una dona i estava embarassada i va dir, pues, anem a forçar... Vull dir, les guerres culturals, i ara sí que et dono la raó una mica, i si ets president del govern pots guanyar-les una mica. I a mi em sorprèn com el PSOE està menystenint la seva pròpia obra de govern.
Sí, no, i lo que jo crec que estem en una operació encara molt més profunda, que subrepticiament es va colant elecció rere elecció. Estem en una impugnació dels pactes de la transició. Des de la dreta.
I tant, com és.
Vale. Des de la dreta.
Correcte.
Des de la dreta. I llavors estan resituant el discurs, resituant els conflictes, i no és casualitat que el conflicte que més li interessa a ti a la dreta, i de fet, gran part del problema que hem tingut a Catalunya el va crear el PP, quan va dedicar-se sistemàticament a anar erosionant tot el tema de l'autogovern, que òbviament no pensaria que a Catalunya això passaria inadvertit i no reaccionaria a Catalunya, per entendre's, no? I ara estan en la segona fase d'aquella operació, que és l'operació que més descaradament defensava la senyora Aguirre, per exemple, però que en la pràctica és la... I el que és més curiós és que aquells que es van oposar en el seu moment a aquest pacte constitucional que dona com a conseqüència el model territorial, que és un model territorial federalitzant imperfecte i que s'hauria d'aprofundir, que la Constitució permetria que es pogués aprofundir, ells el volen revertir totalment.
Però és que falta dir que és que li han deixat massa corretge al gos. Sí, falta dir això, perquè estan reculant.
Sí, reculant no? Totalment.
El PP de Piqué, o sigui... recordeu el PP de Piqué? Mm. Que era un PP catalanista, que es podia ser catalanista en la línia de Cambó i ser de dretes, vull dir que era una cosa que no, és... no grinyolava. Mm-hmm. Però bueno, i això...
Però ja, però, i el simbolisme, sí, el però, simbolisme és com, però, com el Parlament de Catalunya es parla més castellà que mai. Això bueno, és això perquè... No, perquè això, no, això és polític. Això és polític. Polític, això no és buscar el bilingüisme. No. Això no és defensar el castellà. No és això. Això és fer política. Perquè el senyor Piqué, que era més de... El senyor Aleix Vidal Quadras, que ha sigut després fundador de Vox... Estaven al Parlament i parlaven en català. Però, i no passava res.
El senyor Illa parlant en castellà, que és una broma, perquè a més té un accent que tira per atràs, era per què parles en castellà? Si el PSC precisament has tingut les coses que pots exhibir, pots exhibir la immersió lingüística, pots exhibir un catalanisme integrador exitós a moltes zones, al Baix Obrat, o sigui, però mira, el PSC Antonio, podria fer una sèrie de coses, va i recula sí que ho pot... sobre els seus però, propis èxits.
Però el PSC recollirà molts vots i tindrà un molt bon resultat perquè Catalunya no és la resta.
Ah, correcte.
I quan tu t'estàs jugant als quartos correcte. En el global... A Catalunya clar, és Catalunya, però, i suma però, molt, però i això, és molt important, però no en fas prou.
Però ja. Això és un drama, perquè ja es va dir abans...
És
un drama que ja va sortir quan es va discutir l'últim estatut. Uh-huh. És un drama, perquè, a veure, pel Partit Socialista, les mateixes raons per les quals ha tret un excel·lent resultat a Catalunya a les últimes autonòmiques, el PSOE ha pagat un preu altíssim a la resta d'Espanya en aquestes mateixes autonòmiques.
És el drama.
Per tant, tu, si vols fer una política correcta, que des del meu punt de vista és el que has de fer com a governant responsable, si tens un conflicte, intentar superar-lo, com sigui. I no el podràs superar si no te poses d'acord amb aquells que se senten en conflicte, per tant, has de fer diàleg, diríem, no? Doncs, si això et porta un benefici en el territori que ho fas, però aquest territori només representa el 18% de la població de tot el territori que ha de decidir sobre aquesta qüestió, doncs ja estem...
10 i 11 minuts. Em permeteu que passi un moment per l'Arnau Mañé, que està seguint la campanya del Partit Popular i que és a Vitòria avui. Mañé, bon dia.
Hola, sí, bon dia.
Perquè un acte que potser no estava del tot, no sé com dir-ho, potser va ser un acte així anunciat ahir, d'alguna manera.
Més improvisat, sí. D'alguna manera, sí. És una espècie d'acte sorpresa, li podríem dir, perquè no estava previst en l'agenda habitual des de fa dies del Partit Popular, però com que ballen alguns diputats, com que ballen alguns escons aquí al País Basc, especialment a Vitòria, ha aprofitat que aquest migdia va a Logroño i a la tarda se'n va cap a Pamplona per passar per Vitòria, ve de Santander, i Feijóo passarà per aquí d'aquí uns minuts al centre de Vitòria per intentar animar els seus i rascar aquella mica de vots encara aquí a la demarcació de Vitòria, que intuïm, calculen els seus tràquings interns que poden aconseguir algun altre diputat.
Hi ha canvi d'estat d'ànim del PP al llarg d'aquesta setmana, Arnau?
Sí, a veure, clarament hi ha un punt d'inflexió que és el cara a cara dilluns. Sí. Fins llavors havien anat trampejant la situació, veient una mica com estaven els ànims, però clarament des de dilluns hi ha un canvi en l'estratègia o en l'ambient de la campanya del PP. Feijóo és prudent, és veritat que és prudent davant els seus que no es confiïn, però ahir vam veure un canvi claríssim a Santander, perquè ja es va atrevir a fer broma, va fer broma amb el trasllat que haurà de fer Sánchez a partir del 23 de juliol. Sentiu aplaudiments de fons, és perquè arriba Alberto Núñez Feijóo aquí al centre de Vitòria. Un Feijóo que, ja et dic, demanava ahir prudència, demanava fins i tot que els seus vagin als mítings de Sánchez a fer una mica d'ambient, perquè diu que es quedarà sol. Per tant, això, s'atrevia a fer una mica de broma veient ja que té coll avall, com a mínim, electoralment, la victòria del 23 de juliol. Per tant, aquest canvi de tendència que es nota en el seu discurs i que ara ja va cap a una altra banda. Ara el discurs és anar a rascar vots a Vox. És el segon objectiu, que és la majoria absoluta.
Què volia, Joan?
No, que estic completament d'acord amb això, perquè si veiem el que ha fet Feijóo en les últimes hores, que és, per exemple, posar dubtes sobre si ha tupinada amb el vot per correu, I això d'utilitzar el terrorisme en la seva màxima expressió, dijous era a Ermua, per recordar que aquesta setmana feia 26 anys de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, buscar els vots del terrorisme en la seva màxima expressió d'un determinat relat de les víctimes i posar en dubte que hi pot haver tupinada en els resultats electorals, això és anar a buscar exactament els vots de Vox. És a dir, tu penses que ja mires el PSOE amb el retrovisor i dius, i quin és l'altre pastís que ara he d'esgarrapar perquè la victòria sigui contundent, els de Vox. I el discurs s'ajusta a això.
I on t'ho va buscar? A Ermua. I quin resultat traurà el País Basc, Modest? Però com li suma la resta?
A tot l'estat.
Un moment, el problema és que estem al cap del carrer, diguéssim. Quin és el discurs essencial d'aquestes campanyes? Espanya i anti-Espanya. Mm. És a dir, com els anys 30, com els anys 20, ves el moment que... Ves, Ermua és los anti-Espanya contra Espanya. La unitat de la pàtria. És igual. Per això dic, bueno, tens xifres correctes d'economia, tens xifres d'inflació tal, tens un... Això no interessa. Ara estem un altre cop l'Espanya i l'anti-Espanya.
De fet,
llavors penses, bueno, és que...
Avui hi ha un article, crec que interessant, de Gordon Brown, parlant de la situació Espanya, el The Guardian, un article molt llarg, en què analitza la situació de Vox i fa un avís europeu. Diu, com aquests senyors entrin al govern d'Espanya, que és el que podria passar...
Són uns cabestros, aquests, eh?
Diu, hi haurà un terratrèmol polític europeu que afectarà Alemanya, que afectarà Finlàndia, que afectarà el Regne Unit, que afectarà França, etc. No? I és una anàlisi que a mi m'ha sorprès, perquè quan el llegia veia que apuntava cap a tots els punts realment importants de Vox, al voltant del moviment LGTBI, del feminisme, també parla de les minories nacionals, diguem-ne, diu, l'agenda ultranacionalista que inclou erradicar els moviments regionalistes, diu així, d'alguna manera, com prohibir els partits bascos i catalans, no? Vull dir, un discurs bastant ampli de Gordon Brown que m'ha sorprès al voltant de la situació.
Europa, sí, a Finlàndia i tal, el que no hi ha a cap lloc d'Europa i del món són toreros.
Hauríem de veure també Gordon Brown el 17 que escrivia, eh?
Segur! Sí.
Entre un extrem i l'altre, diguem, no? Però bueno, a veure el 17 que escrivia.
Jo tinc molt de carinyo als corresponsals exteriors perquè entendre el que passa aquí. Jo crec que es pot tornar a saber.
Si l'habitació la tens a Madrid.
Sí, bueno, clar. Hombre. No.
Un minut. Perquè n'hi ha pocs de corresponsals estrangers que visquin aquí, n'hi ha molt pocs.
Jo el 17 i abans...
Per això dic que hauríem de veure també què escrivia Gordon Brown el 17. El 17 o el 16 o el 15.
A més, és que Espanya, com es menja bé, diguéssim.
Perquè allà el discurs llavors és, vigileu, perquè si això surt bé, això es contaminarà Europa i Europa pot passar, i França té Corsa, i nosaltres tenim Escòcia, i vosaltres teniu no sé qui.
El tema és que hi ha una onada a tota Europa.
Sí, però
a cada país té la seva... Això, escolta, a Suècia assassinen, adolescents.
Hi ha catetos arreu, i a Àustria, déu-n'hi-do.
No, no, i un moment.
I perdoneu.
I Finlàndia han entrat a l'OTAN fotent un muro amb Rússia.
I al Regne Unit hi va haver el Brexit. Exacte. Que de populisme és tothom.
Sí, dos minuts, per damunt d'un quart d'11 del matí. Deixeu-me anar, tres minuts a la publicitat i de seguida canvio un moment de tema i anirem encarant al final de la tertúlia. Va.
RAC 1. Te informamos que las oficinas de correos de Barcelona capital estarán abiertas este sábado 15 de julio de 9 a 21 horas y el domingo 16 de julio de 9 a 14 horas para facilitar el voto por correo. Si ya has recibido la documentación electoral, no esperes al último día para votar y acude a cualquier oficina de correos.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93-414-0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença les nostres quatre exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall d'Allors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba a Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
Tens 65 anys o més? T'agrada viure el cinema en gran? Aleshores els dimarts són el teu dia i Cinesa és el teu cinema. Vine a gaudir de les millors estrenes a la pantalla gran del cinema Cinesa per només 2 euros cada dimarts. Consulta cinemes i condicions a cinesa.es. T'esperem.
RAC més 1 Podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 minuts i dos quarts de 11 del matí, avui amb l'Antonio Baños, amb la Milagros Pérez Oliva, el Joan Serra i el Carles Fernández, amb una qüestió que ha anat surant al damunt de la taula, no ara, sinó en els últims dies, que no té a veure directament amb la política. Abans parlàvem de la calor. El Baños m'aixeca els braços, dient ara ja no hem de parlar. Un segon. Que no té a veure, sinó més aviat amb la calor, les temperatures i les platges. No sé si heu anat seguint la quantitat de víctimes mortals en ofegaments a les platges, que estan sent altíssims. En els últims 7 dies han mort 6 persones a Catalunya, 7 dies 6 morts, i des de l'inici de l'estiu hi ha 13 ofegaments mortals. Hi ha alguns, de fet, és l'inici d'estiu amb més mortalitat des de fa 10 anys a Catalunya. Hi ha alguns experts que venen a dir que la qüestió ha estat les condicions del mar. El cap de setmana passat eren dolentes, feia molta calor i, per tant, molta gent s'hi va llançar igualment. La pròpia calor i l'estat de salut que tenen alguns banyistes. La setmana passada, que parlàvem precisament del que s'ha de fer en situació de calor, quan li preguntàvem a una de les màximes responsables de Protecció Civil, parlàvem de les banderes, perquè s'ha donat el cas. Avui ens ho deia el Martí Oliveres, hi haurà moltes platges a Catalunya avui i aquest cap de setmana que estiguin amb bandera groga, que la gent es banya amb bandera groga. Deixeu-me saludar aquesta hora una persona que en sap d'això, que és en Ramsès Martí, és professor de salvament aquàtic, és emprenedor de gestió de dispositius de risc i a més és cap de seguretat de l'equip nord-americà que vindrà a la Copa Amèrica, de la Copa de l'Amèrica de vela. Senyor Ramsès Martí, molt bon dia.
Què tal? Bon dia i bona hora.
Som a l'inici d'estiu, com deia ara, amb més morts a les platges catalanes de l'última dècada. Ahir tenia el món a RAC1 el director de Proactiva Open Arms, l'Oriol Canals, dient que massa banyistes són imprudents. No sé si ho comparteixes com a diagnòstic i com s'explica això.
Aviam, sí que estic d'acord que en certs casos les persones... no ho titllaria potser d'imprudència, sinó de que potser hi ha un cert desconeixement del risc que suposa doncs, interaccionar al medi aquàtic, sigui bandera groga o sigui bandera verda, perquè les banderes és una informació, però hi ha molts ofegaments. De fet, quan analitzes a final d'estiu, la gran majoria d'ofegaments s'han produït en bandera verda.
Sí, eh?
Sí, sí.
I llavors...
Això és, vull dir... Digues.
No, llavors, com s'explica? Per què es produeixen aquesta quantitat de...
Bé, els ofegaments... clar, nosaltres els ofegaments els hem d'analitzar perquè el context és molt ampli. Hi ha moltes instal·lacions aquàtiques diferents. Quan parlem, per exemple, del perfil de persona d'edat avançada que ens apareix en els primers metres de llàmina d'aigua a la voreta, doncs sembla ser doncs, que s'ha produït algun tipus de malaltia sobtada, que si s'hagués produït a terra ferma hagués produït una patacada contra el terra, però el que ha produït aquí és que la boca i nas han quedat sota l'aigua i han quedat enfonsades. És un tipus de víctima, doncs, que és de difícil detecció, no impossible, però sí, perquè tenim pocs socorristes treballant a les platges, però bueno, és un perfil que tenim identificat i no aconseguim reduir. Si parlem dels nens més petits, està clar, una llacuna al moment de la vigilància, i sempre, sempre hi ha, doncs, un pool de gent, doncs, que es sotmet a un risc, que bé, aquest serà difícil que aconseguim un zero ofegaments, perquè sempre hi ha gent que assumeix més risc del necessari.
Me sembla que deies massa poc socorrista a les platges a Catalunya.
Jo defenso que de fa molts anys, doncs, que el sistema de gestió dels serveis de vigilància a les platges de Catalunya està antiquat. Ens han quedat fa 25 anys i poques millores hi han hagut. Actualment encara trobem socorristes vigilant llàmines d'aigua superiors als 80.000 metres quadrats. Això és humanament impossible. Jo que, doncs, preparo socorristes, doncs no, és incapaç, això no es pot vigilar bé. I gran part d'aquest tipus de víctimes, aquest perfil de víctima d'edat avançada, doncs no és el socorrista qui el detecta, sinó la gent que està al voltant. Si tu tens un servei de salvament i socorrisme que el poses precisament per això i estem detectant que no es detecten aquestes víctimes, alguna cosa està fallant i haurem de treballar per la població, però està clar que el sistema s'ha de millorar.
Hi ha morts que s'escapen a l'estadística?
Sempre hi ha, molt sovint es parla d'ofegaments indetectables. Jo no crec en els ofegaments indetectables, jo penso en els ofegaments o en els ofegats de difícil detecció. És a dir, situacions que a vegades són difícils de preveure, però són el menor dels casos. Vull dir, nosaltres hem de mirar la xifra macro al final, no?, i analitzar-la i dir, ostres, quin pool de gent major de 65 anys que s'han trobat els primers 5 metres, quin pool d'infants menors de 5 anys han aparegut en piscines privades. I sí que és cert que trobarem algun ofegat que s'ha produït en situacions de que hi ha hagut mala mar i que no ha pogut sortir, que s'ha cansat, que és un típic ofegament de llibre, però la gran majoria no són així al nostre país. Per tant, si tenim targets identificats, no, hi hem de posar fil a l'agulla, però no hi posem, no posem solució.
Quan abans em deies falten socorristes, perquè tu que ho has estat, hi ha una franja d'aigua, una làmina, m'ha semblat que deies d'aigua, sí. que és massa gran, no sé si tens calculat quants en falten, quants en poden faltar a Catalunya. O en tot cas, sí, bueno, si tens la xifra seria extraordinari, clar.
És complicat perquè si tots coneixem algun tipus de platja, algun tipus d'instal·lació aquàtica, i són molt diferents, no? Si anem a les platges del sud de Catalunya o anem més aviat cap a Costa Brava. El sí que és cert és que el socorrista té una limitació, la limitació és humana. D'acord? Els socorristes per vigilar no utilitzen binocles, els prismàtics de tota la vida que coneixem no s'haurien d'utilitzar perquè no permeten que el socorrista treballi bé. Tan sols s'utilitza en moments puntuals per poder-te apropar, centrar la visió en una persona.
Per què no treballa bé els...
Doncs, el socorrista utilitza dos tipus de visió. La visió perifèrica, que és aquesta que el socorrista va mirant costat a costat fent un escaneig, com si mirés un partit de tenis.
Sí, sí, sí.
Llavors, ell no mira persona per persona, està buscant pautes de comportament constantment, que facin, doncs, pensar que hi pot haver una persona en perill. No va mirant persona per persona. Quan ell detecta una pauta de comportament que dins del seu esquema li fa pensar que aquella persona pot estar amb problemes, és quan utilitza una visió frontal, oblidant tota la resta, i focalitza en aquesta persona i momentàniament pot agafar uns binocles. En el moment que fa això, deixa de vigilar a tota
la
resta. Això la gent no ho sap, però és com vigila un socorrista, i això és molt cansat. Per tant, quan tenim socorristes més d'una hora vigilant en certs llocs, hauríem de pensar que tampoc ho està fent de manera eficaç i eficient perquè s'està deixant la salut.
És molt bo, això, eh? O sigui, de veritat, eh? Mira que el desconeixement absolut
atent.
Sobre la...
Està atent?
No, evidentment.
És molt dificultat.
Trobo que la pedagogia que està fent el Ramsès sobre la feina que implica el socorrisme és fantàstica. I et volia preguntar, deies, el sistema és de fa 25 anys. Això implica també les banderes? És a dir, el sistema de senyalització amb avisos, bandera verda, vermella, groga, etc. És adequat? Es fa servir a tot arreu del món, això?
Sí, el sistema de banderes es fa servir a tot arreu, amb moltes variacions, i en països, i no cal anar a altres països. Aquí a Espanya hi ha costes que utilitzen moltes més banderes, hi ha llocs que intenten les menors possibles. Mira, l'ús de les banderes és una mica com el rentat de mans, que es va recomanar fa més de 200 anys, però encara hem d'anar posant cartells, i és molt important rentar-se-les, i hi ha gent que no se les renta. Doncs la bandera és important, però hem de recordar que l'ús de les banderes és simplement una referència. El que per mi, jo em considero jove i entrenat, doncs pot ser un estat de la mar amb bandera verda, per una persona d'edat avançada pot no ser-ho. D'acord? El que per mi és una bandera groga, per una persona d'edat avançat, o quan jo vaig amb els meus fills, per mi aquella bandera groga es transforma en bandera vermella per mi i els meus fills. M'explico? Per tant, no és una panacea la bandera, simplement ens diu doncs, una base en què ens hem de centrar i l'hem d'utilitzar segons el nostre propi context. D'acord? Els surfistes, per exemple, necessiten situacions de bandera vermella per poder-s'hi posar. Clar. Si vas amb nens, tot el que no sigui bandera verda, i sovint depèn de quin tipus de bandera verda i en quin espai de la platja, perquè un dels problemes de les banderes és que són genèriques per una extensió sovint massa gran, doncs clar, tu dius, està bandera verda, però hi ha espais d'aquella platja que potser no ho és.
Aquest punt m'acaba d'interessar molt. Hi ha molta gent que va en família. Nosaltres tenim el verd vermell i el groc com el semàfor, no? Precaució, el groc. Si jo vaig amb criatures a la platja, tu la teva recomanació és, si vas amb nens, no entres a l'aigua amb la groga.
Clar, és tot, ho has de valorar. Jo, per exemple, si jo tinc un infant de 20 mesos amb bandera groga, és molt probable que si jo que ho analitzi més, d'acord? Mm. Que vagi més en compte i, ostres, avui doncs, potser no fiquem-lo més que es mulli els peus, o aquí el trencant de l'aigua em pot donar-li un cop amb una onada i fer-lo caure de boca terrossa. Als infants els hi costa, igual que la gent d'edat avançada, posar-se de nou de peu a la posició vertical i pot ser que no li doni temps i respiri, ho haig d'analitzar. És a dir, no és allò, és bandera verda, no hi ha cap problema, endavant tot. O és bandera groga, doncs, bueno, doncs pensem-nos-hi, vull dir, a vegades hi ha unes platges que posen la bandera groga simplement per la presència de meduses.
Sí, sí.
I a vegades hi ha platges que el que fan és posar la bandera groga o verda i senyalitzen amb banderes més petitones espais on es recomana que no nedi la gent, per exemple, no? Per dir, aquí hi ha una zona que hi ha una mica de trencant més forta, millor aneu a una altra banda, que allà sí que és una verda real. Repeteixo, les banderes, groc i verd, simplement ens estan dient que no hi ha un perill, la bandera verda, que no hi ha un perill afegit a l'aigua del que té de per si, que ens hi podem ofegar igual, gran part dels ofegaments són amb bandera verda, i la groga que hem de mirar per què, no? I si amb la meva pròpia condició i amb el meu context familiar, la seguretat està, doncs, garantida.
Dues últimes que volia fer-li al Ramsès Martí, insisteixo, ara mateix ens està fent una masterclass del salvament marítim i del socorrisme a les platges, que és professor del salvament aquàtic, efectivament. Una és, ahir el Servei Català de Trànsit va fer volar un dron. I estan anunciant que serà un sistema de vigilància per les carreteres important. Els drons es poden fer servir al mar? Pot ser una tecnologia que tingui sentit? Es fa servir a algun lloc?
Sí, de fet, tots els ulls que puguem posar a l'aigua ens anem bé a València. Sobretot l'any passat va haver-hi un gran esforç per part del govern valencià, perquè, òbviament, el fet de que les institucions públiques, no, i els governs on s'hi posin serà un punt important per millorar aquests sistemes. El fet de poder disposar de drons que puguin, doncs, en un moment donat, ampliar la capacitat operativa dels serveis de salvament i vigilància és important, no? Facilitaran el fet d'apropar-se per estar segurs que aquella persona té un problema i simplement està fent una mica, doncs, el peripè dins l'aigua, no li passa res. El fet de poder, doncs, valorar situacions on pot haver-hi algun tipus de vida marina que pugui comportar algun perill, siguin meduses, siguin altre tipus de peixos que ens puguin portar alguna complicació, ens permet, doncs, en cas que hi hagi un rescat, doncs, en alguns casos hi ha sistemes que permeten intentar apropar algun objecte flotant a la persona. En llocs on no hi ha serveis de salvament i socorrisme, policies locals poden tenir aquest sistema, com dic, per intentar apropar alguna cosa que floti, aquesta persona que no pot sortir. Té recorregut, però el que sí que puc dir com a expert és que no li podem donar només una feina d'actuar si han rescat, si no, no surtarà, no serà, econòmicament serà una despesa. Hem d'utilitzar els drons, doncs, per gestionar la seguretat de la platja i no tan sols per fer rescat.
I l'última, ara semblarà una pregunta molt bàsica, però jo a vegades ho penso. Sabem nedar en aquest país? O sigui, la percepció de les capacitats de la formació, ja no només infantil sinó adulta, al voltant de desenvolupar-se amb normalitat i davant de possibles riscos quan estàs a l'aigua, ho tenim controlat, ben controlat, això o no?
Jo penso que no. Primer de tot ens hauríem de plantejar què és saber nedar, d'acord? Per una persona et dirà, no, saber nedar és que poso i vaig amunt i avall i floto. Per una altra persona serà, oh no, em llenço i no m'ofego, això és saber nedar. I després tu quan veus, no sé, la gent nedar, doncs veus que hi ha gent que, ostres, que és admirable com ho fa, i n'hi ha d'altres que sembla que s'estiguin barallant amb l'aigua, i bé, tot depèn. L'important és que al nostre país que s'ensenya molt a nedar. Hi ha moltes escoles de natació, som, bueno, vivim de cara al mar. Hi ha moltes piscines, moltes escoles ja fan natació escolar. Per tant, intentem que els nens, doncs, quan arriben a l'etapa dels 5-6 anys, ja tinguin unes competències de natació importants. El que hem oblidat és ajuntar amb aquest aprenentatge de la natació conductes de seguretat. És a dir, no tan sols és aprendre a nadar, sinó aprendre a interaccionar segur amb l'aigua, tant quan hi ets a dins com quan hi ets al voltant. Si jo aconsegueixo que els infants coneguin com han d'actuar quan estan a prop d'una llàmina d'aigua per evitar caure-hi, com han d'actuar en cas de caiguda accidental, doncs el que tindrem són preadolescents i adolescents que tindran menys conductes de risc, tindrem persones adultes amb menys conductes de risc i més corresponsables amb la seva pròpia seguretat, i tindrem gent d'edat avançada que no cometrà l'error, per exemple, doncs d'anar sol a la platja, de col·locar-se a llocs on no els veu el socorrista, i aquestes coses que no són imprudències, però sí són conductes que els aniran en contra en cas que pateixin algun tipus de problema.
10:35, doncs, masterclass de Ramsès Martí, que és professor de salvament aquàtic, emprenedor de serveis de gestió de dispositius de risc, i a més, això per un altre dia, per una altra entrevista que potser haurem de tornar-hi a fer, però cap de seguretat de l'equip nord-americà de la Copa de l'Amèrica de vela, que això m'ha quedat per preguntar-te, i jo crec que ho faré en una altra ocasió, perquè així tindrem una miqueta més de temps perquè m'ho expliquis què vol dir això. Ramsès, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que tingueu un gran dia.
Gràcies. 10:35, doncs anirem acabant. Sabeu nedar tots aquí o no?
Jo sóc d'aquestes que es badalla amb l'aigua. Jo nado, però no tinc la impressió.
M'ha semblat estar escoltant un professor i formador de gent que va a la muntanya.
Escolta,
que
però
és
ja...
el de la muntanya que va fer el Pedraforca amb la xancla.
Correcte.
Ja.
Que,
sí, 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 sí. No, però hi ha una altra cosa.
Que no sap caminar sí. més de 2 quilòmetres sense esgotar-se ja. i decideix que fa la neto.
Lo més important que ha dit, jo crec que tot és molt interessant el que ha dit, però la cosa aquesta de que els plantejaments que tenim de seguretat a les platges uh-huh. corresponen als esquemes de fa 30 anys.
Sí, sí.
Per una raó. Primer, quan estem parlant de que les onades de calor provoquen excés de mortalitat, que això està comprovadíssim, és a dir, pugen les temperatures i tenim excés de mortalitat. Vol dir que es produeix una sèrie de morts que no es produirien si no hi hagués aquesta temperatura alta. Això vol dir que hi ha descompensacions cardiovasculars, que hi ha lipotímies, que hi ha deshidratacions, que hi ha tots aquests fenòmens. Naturalment, aquests fenòmens, quan hi ha una onada de calor, es produeixen allà on estan les víctimes. Moltes es produeixen a casa, a la nit, altres es produeixen al parc, a por ahí. És lògic que en un context en què hi ha una aglomeració molt gran perquè fa calor de gent a la platja i cada vegada gent més gran, de més edat, perquè pateix més la calor i se'n va a la platja per combatre la calor, les incidències també siguin allà.
Però per tant, el
d'augmentar la dotació de vigilància és fonamental.
Quan el gran que va a la platja perquè és més gran i perquè té calor, però també creu que... A veure, que tenir-ne 80 tampoc és tant, però me'n vaig a la boia a nedar.
Sí.
Doncs aquí també...
No, però el que te diu és que molts d'ells s'ofeguen
sí,
a la vora, eh?
Però
més
però
de
també
gent... Sí, sí. Jo crec que tenim, a la muntanya i al mar i a tot arreu, tenim una relació clientelista amb la natura.
I la
és
menys
dir,
tenim.
Jo he vingut, jo he pagat la bicicleta.
I la menys
jo
tenim.
Jo he pagat el banyador. Ergo,
i molt
natura...
optimistes amb les teves capacitats.
Sí, la natura m'ha de
sí,
fer cas.
I la menys tenim.
No, però
com si la natura fos un xiquiparc.
No, però... Però per què ens empenyem en culpabilitzar la gent? A la gent li passen les coses i no vol que li passin les coses, ni vol ofegar-se, ni vol...
Sí, bueno, perquè la gent... Hi ha un punt de menysteniment de la natura.
Bueno, hi ha un punt sí, de menysteniment, però...
Perquè
però...
ens ha passat cada any que hi ha sí. anuncis de que a la... hi pot haver-hi tempestes a la muntanya,
sí,
de
sí,
la gent
però,
que puja, i hi ha... Hi ha
però
hi ha
però això
no
és conseqüència de la massificació.
Ja, també.
I 38.
Sí, però...
he d'anar acomiadant. No, ara de seguida passaré els execrables, però abans haurem de passar un moment pel trànsit perquè operació sortida
sí.
ja comença. Els execrables?
Sí.
Masses. Com tu. Apa, 10:38. Antonio Baños, Milagros Pérez Oliva, Joan Serra, Carles Fernández.
Ara no surt, eh? El president del comitè no surt.
Apa.
No t'ha portat el pal, avui no te defiendo.
Adiós. Aneu parlant a l'aeroport, va.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, i aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros.
Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Els gelats La Fageda són com els seus iogurts, el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat, nata fresca i ingredients naturals. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. La Fageda, gelats com ningú més els fa.
Reservar els teus llibres de text per a la pròxima tornada al col·legi té premi.
Un 10% de regal per a les teves futures compres de papereria, material escolar, motxilles.
I a més, ja pots bescanviar el teu val escolar.
I fins la tornada.
Consulta les condicions al Corte Inglés Ponés.
Les teves compres de tornada al col·legi a la botiga web i app.
Deixa't portar fins a les millors vinyes de l'Empordà amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Microvins Garnatxa Negra 2018 de celler La Vinyeta. 5 finques 2018 de celler Peralada. Tortuga 2021 de celler Vins de Taller. 6 vins negres valorats en 90 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya hay a la venda el extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC, RAC, 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts per 3 quarts d'11 del matí, aquí tinc aquí els execrables, però abans deixeu-me saludar el Servei Català de Trànsit perquè em sembla que hi ha complicacions en diversos punts de la carretera. Sílvia de l'Amo, bon dia.
Hola, molt bon dia, Xavi, companyia. Doncs sí, tenim ja moviment a les diversos punts. En concret parlem de la P7, que sempre és la protagonista. De fet, tenim 13 quilòmetres entre Gelida i el Papiol en sentit a Tarragona, però també apareixen retencions a Maçanet de la Selva en sentit Girona, on hi ha l'enllaç amb la C35, que porta cap a la Costa Brava. Hi ha també 5 quilòmetres a Llinars i a Montornès del Vallès 5 quilòmetres més, tot en sentit Girona. Pel que fa la resta de vies, podem destacar algun punt de l'antitud Argentona a la C32 i un parell de quilòmetres per accedir, per exemple, de Montmeló cap a en sentit Girona, a la C35, a Llagostera cap a Palamós i Platges, també amb molta mobilitat. Que tingueu bon dia.
Gràcies, Sílvia de l'Amo. Doncs bé, aquesta és la situació ara mateix. El trànsit que es comença a complicar de forma intensa, deia 13 o 15 quilòmetres a l'AP7 entre Gelida i el Papiol. Va, anem amb els...
Poden veure el castell.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Jo ja ho fem també quan anem en cotxe. Mira el castell!
Ja,
mira el castell!
Ja estàs 40 minuts allà mirant el castell que et saps tota la...
Torna-la a mirar! Hola, Santi Jiménez, bon
que
dia.
Que bonic és el Papiol.
Què tal, Malcom Otero, bon dia?
Molt bon dia.
A favor tots dos del Papiol, eh?
Molt. Hombre, i tant.
Escolteu, he d'explicar-vos una cosa. Hi ha nous episodis dels execrables Gran Reserva ja, eh? Per la gent que es vulgui entrar...
Qui patrocina?
El podcast de RAC1, a RAC+1, doncs allà trobareu... És que, a més, va passar una cosa, que la setmana passada es van posar 10, van aparèixer 10 allà, i hi havia gent queixant-se...
Van posar Montgomery!
Que, van posar Montgomery.
Només un!
Només un, que no sé com van triar quin era el bo dels dos.
Passavant.
I llavors, l'altra cosa és que va haver molta gent queixant-se que no hi havia el General Custer.
Ah, molt bé.
Que el General Custer explica moltes coses de la secció. I llavors ja ho han arreglat, això.
És un gran home. Sí, 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 sí. Per...
Avui què?
No, moment, moment.
Què?
Tu vas veure Heidi?
Heidi.
Heidi,
sí, clar.
No, perquè quan estàs tan jove, potser
no. No, home, no, coi.
Quin eren les persones importants? Heidi?
Pedro.
Pedro i qui més?
Clarita.
I qui més?
La Niebla.
Qui més?
L'abuelo.
El abuelo.
Sí. Aviam, com tenia, no tenia nom, l'abuelo, no?
L'avi.
Avis, bueno, els avis ja no tenim, no?
No.
Quina... Oh, per cert, perdó.
No, per això, quina és la habanera més famosa?
El meu avi.
Vale. Com es deia la pel·lícula de García? El abuelo.
El abuelo.
Què ha passat aquesta setmana?
Sí, sí. Que Santi Jiménez ha estat avi.
Bravo.
Sí, 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 gràcies. Però ho dieu com si jo hagués fet alguna cosa. Jo no fe... us juro que no
he fet alguna cosa vas fer en el passat per arribar a ser avi.
Sí,
no,
això sí.
Què?
La primera passada teva.
La, sí, clar, home, i el meu pare, i el meu avi, i tot això, sí, 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 clar.
Què, què?
Abuelo? El meu besavi sí que va anar a Cuba.
Veus? Mm-hmm.
Tu hi has d'anar perquè el teu net pugui dir el meu avi ha anat a Cuba?
No, el meu net, no sé qui. Jo només estic
pendent. No sé qui. No. És el teu net.
Sí, home, és magnífic, és guapíssim.
Ja l'has vist?
Sí, home, clar.
I què?
Sí, sí. Oi, se'm cau la baba. Sí, em trauré allà totes les plataformes, de Netflix, de Disney i tal.
Només mirant.
Només el miro i
ja està.
I soc gilipolles, és allò de... Ai, mira, ara ha fet un badall, ara s'estira i tal.
Està tothom bé?
Tothom...
Guapíssim i...
Sí, 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 això de parir tan joves són magnífics.
Guapíssims tots.
Sí, 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 magnífic.
No, no és veritat que s'ha posat tubet, eh? Les últimes hores està
sí,
una
sí.
cosa...
Home, estic supercontent, em cau tothom bé ara. Menys Rajoy...
T'ha agradat Rajoy, eh?
Ara sí que puc dir que votaré pel meu net.
Bueno, va, què hem de fer?
Bueno, que ja s'acaba. Tu estàs cansat, ja, acaba la temporada.
No, jo no, que ara podríem seguir
va,
més.
Va, doncs pues sí, senyor, pues molt bé, perquè tindràs la jornada de reflexió,
sí, sí.
La jornada electoral, la posta... Tota la jornada electoral te la menges, no?
Ja veurem què fem.
I després ja aterra aquí l'helicòpter i et porta el iot, ja.
Sí, sí, sí. El iot de Martí Eldorado, sí.
Mira, està, diran que fem campanya.
És veritat.
Quin xef has triat aquesta vegada per anar al iot?
Un dels teus amics, no?
Sí.
Tu dius, va, tres estrelles Michelin, tant és...
Mínim tres estrelles.
Perquè avui anem a parlar de gent que, com tu...
Blai Morell ve a cuinar
al
iot.
Home, perfecte.
Home, amb ell i el seu estomacal bonet.
Unes mandonguilles fantàstiques.
Home, segur que uns peixos així.
Home, sí,
uns peixos. Compte,
no. Deu pescar peixos espàs, catxalotes.
El Blai té una pinta de pescador
sí.
extraordinària. Sí o no?
Totalment.
Una gorreta i... Sí, sí, peixos de l'aigua.
Amb aquelles mans.
Mala llet.
Amb les mans,
sí, sí.
Eh?
I sí.
Ballaner, eh?
Ballaner. I cantant allò de... Tierra la vista! Amb aquella veu que té.
Jo... És veritat, ara me l'he imaginat i m'ha encantat.
Si hagués anat al Titanic...
Ara has dit això i he pensat... Adel Castillo.
Adel Castillo. Adel Almena, B de Berenjena. Però no... Escolta, però és que ja, ara avui parlarem d'un senyor que va triomfar mogollon, molt,
sí.
però que no va gestionar bé la fama, que no és el teu cas, eh?
No, és gent que sortint de la pobresa, que tampoc és el teu cas en aquests milionaris,
sí, molt.
Va arribar a ser mundialment famós, que va guanyar més campionats del món, i fixa't, que tu EGMs, que tu EGMs!
Sí o no?
Però que el que se li va una mica la pinça de manera una mica lamentable. Tenia el carinyo de la gent, de les dones, tots els diners del món... El convidaven a tots els restaurants...
Mira, aquí sí que, aquí sí que hi ha alguna...
Ni les cols...
No és veritat, això.
Però va acabar sent un execrable.
Sí, el nostre protagonista d'avui no és només un esportista mític, que segons la revista de referència BoxRec va arribar a posar com a tercer més gran boxejador de tots els temps, comptant tots els pesos. Ara l'han tret, eh? Campió del món dels pesos mitjans, del 70 al 77, amb un balanç de 100 combats... 87 guanyats, 59 d'ells per cau, 9 empats, 3 derrotes només, i només un combat nul. Una bèstia parda que va defensar amb èxit 14 cops consecutius el seu títol mundial.
Hòstia.
Un tio tan popular que va fer d'actor, que va alternar amb totes les celebritats de la seva època, d'Alain Delon a Maradona, ho tenia tot, però era un home alcoholitzat, violent i maltractador. Un home que declarava amb total impunitat i normalment a la premsa... Le pegué a todas mis mujeres, menos a una. Que era la seva mare, clar, perquè la mama no se la toca. Perquè ja sap que això és intocable. A més, literalment un assassí, que també reconeixia que en el ring lo comprendo todo. Es fuera donde se me complica la vida. La qüestió és que mai va saber diferenciar on acabaven les 12 cordes i on començava la vida de veritat. I això a una persona que opinava, i cito, en contra de lo que se dice... Yo no siento un placer especial cuando pego a uno de mis rivales, pero cuando un hombre está enfrente mío e intenta quitarme lo que tengo, debo destruirlo. Me lo tomo como una obligación. No mido consecuencias, ni espero que el árbitro dé por terminada la pelea.
Oye.
Parlem d'un Maradona abans de Maradona, però molt pitjor que Maradona. Carlos Roque Monzón, més conegut com Carlos Monzón.
Jugando en el agua estabas con tu flotador.
Això què és?
Aviam, el nostre Monzón, que sapiguem, no és família de José Miguel Monzón, que està cantant ara al Gran Wyoming.
Ah, no. Em pensava que deies el Kim Monzón.
No, però... No. Oh, bon acudit. Però segurament cantaven igual, eh? Cantaven igual, perquè aquest... Molt bé, Checho, sí, en aquesta cançó.
Té la Wyoming. Bueno,
el nostre va néixer a la província de Santa Fe, que és a les illes del riu Paranà, que és com néixer... El Rio León Safari, però okay. A lo bèstia.
Ah, perquè tot està tot ple de...
No, sí, et trobes abans una serp que... un tigre, un jaguar, un cocodril, dos monos...
Era el cinquè fill d'una família molt humil, d'ascendència mocoví. No sabem d'on ve això de mocoví, però en castellà la colleta es fa sol, suposo que estaven tots refredats, mocoví,
bueno.
Que és un poble nadiu argentí independents dels guaranís.
Uh-huh.
I amb ell li deien sempre el negro o el cholo.
Sí, perquè ens l'imaginem, era d'aspecte indígena.
Ah, exacte,
no?
Sí, clarament, les faccions d'aquesta clarament índies. I això pues, el va marcar tota la vida.
Sí, perquè hi havia molt racisme, i ahí sempre negro, cholo, i això, ell era molt més difícil triomfar, sent un indi com era ell. Molt més, acrescentar això del racisme, quan la família emigra a Santa Fe, no confonda amb Santa Fe del Montseny, Vallès Oriental...
No
va anar. A la via de Barranquites, que era bastant pitjor que Rio León Safari.
Per què?
Perquè allà a les illes hi havia serps i aquí tots eren uns quinquis. Quan feia tercer de primària, va deixar d'anar a l'escola. És a dir, amb 8 anyets. Fet que recomanem a tots els nostres oients vivament i els pares que ens escolten. Sí, mira.
No.
Ell va deixar l'escola de tercer...
Sí.
Com altres personatges molt famosos com el Chapo Guzmán.
No.
I com han acabat els dos? Milionaris! No,
sí,
has de deixar això d'estudiar, nen... No, deixa-ho a tercer
el meu fill
i acaba el milionari.
Té 8 anys.
També acabaràs a la presó, però durant un temps t'ho passaràs molt bé. A més, també pel que ensenyen a les escoles d'avui...
Va, home.
Els seus inicis van estar vinculats a treballs com l'Utrabotes, Anijita, que és venedor de diaris, Sodero...
Anijita és venedor de diaris?
Sí.
Sí, ara seria un miracle vendre un diari.
Ja.
Sodero, que és el venedor de gaseosa, o Lechero, que és el repartidor de la llet. En el seu temps lliure, que era molt, era delinqüent juvenil...
Després va repartir llets, també.
Sí. Exacte. Una barra brava de l'equip de futbol dels seus amors, que és Colón de Santa Fe,
mm-hmm.
On des de petit era un destacat membre d'un grup anomenat Lo de Siempre, que és una penya que faria passar als ultrasur per un grup d'escoltes.
Sí, per monges ursulines.
Sí,
a Colón, al camp de Colón de Santa Fe, no guanya massa gent. I mai pugen de categoria, perquè guanyen tots els partits de casa, tots els àrbitres acaben al riu Paranà...
Ai, no fotis.
Però després ell es fotia molts problemes des de molt petit, moltes detencions per part de la policia i un agent de policia desesperat de detindre Monzón cada 3 dies perquè es barallava en els bars, pel carrer, al camp de futbol... Diu, si te gusta pegarte, ves a fer boxa a veure si el reconduïa. Però on l'envia?
A on?
Al gimnàs de Unión de Santa Fe, que és l'equip archirrival de Colón de Santa Fe.
De Colón?
Exacte. Ah. Ell deia, nada menos que yo, fanático de Colón, con los colores metidos en el alma y que montaba líos en la cancha. Líos en la cancha vol dir...
Bueno, sí, bueno, hostia, sí.
Iba a tener que resignarme y defender los colores de la contra.
Sí, el gimnàs de Unión es va trobar amb l'home que va mirar de salvar-li la vida i el va convertir en un campió. El Milcar, que ja sé que el Milcar sona com trate su coche en el Milcar, solo por 300 euros, un Fiat Uno, no? Però bueno.
Té un aire de start-up de cotxes, el Milcar.
Però aquest era el Milcar Brusa, que és el més semblant a l'entrenador de Rocky.
De Rocky Balboa.
De Rocky Balboa.
Sí. I també tenia el cunyat de Rocky, que és el més pesat de tots. Sí, que és superpesat el cunyat de Rocky. O sigui, més pesat que el cunyau de Rocky.
És veritat.
No sé com Rocky no li va fotre una pilla.
És el més normal.
Aquell sí que inicia el misticisme del cunyat.
El cunyat és ell.
Sí, clar.
No, el Bruce aquest, l'entrenador, Monzón, el recorda dient... No se pueden contar las veces que Brusa me salvó de la cana. La cana es la policía.
Sí.
Por cosas de muchachos.
Cosas de muchachos. Cosas de muchachos. A alguien. No,
pues, ni cuántas veces me prestó guita, Calés. Ni cuántas veces se metió en mi casa a aplacar los ánimos.
Los ánimos de Kida.
Aplacar los ánimos es un eufemisma. Que es que cuando ella arribaba borracho, que va a ser un alcohólico molt, molt, o sea, vivía, bebía eso, vino peleón a otras horas y pagaba la cebadona. Pues cuando arribaba y...
Ah, pues li aplacava los ánimos.
Deixa de pagar la teva dona.
Sí, los ánimos.
Para vos, Carlos Monzón.
Oh.
Valiente santafesino.
Hostia.
Yo te canto el homenaje de todo el pueblo argentino. Macho lindo corazón.
Macho lindo corazón.
Clar, clar, és que suposo que aquesta cançó també està feta en un moment en què és figura absolutament mundial.
Però no us imagineu com era de figura.
Molt famós.
No? Era Maradona abans que Maradona. I repartir això de bufa se li donava de cine. Tot i que quan ell va començar a boxejar, la gent se'n fotia d'ell perquè era molt torpe, era... Uh-huh. Ah, que el tio, com també el seu pare l'havia pagat sempre, no tenia por de res. Ell, a la seva carrera com a boxejador, és meteòrica. Tot i que tenia un problema molt greu. A veure, a causa de la seva mala nutrició, quan era nen, perquè de veritat va passar molta gana, patia de raquitisme i els ossos no es tenia bé. Ah. I a cada combat acabava amb les mans fetes pols. I lluitava sempre infiltrat per no notar el mal que es feia. Ell, quan donava unes hòsties com un mulo, però es trencava els dits i es trencava la mà. I aleshores, deien d'ell ja sempre que pegava, pega com un mulo. Aleshores, l'any 60 es proclama campió d'Argentina derrotant en el Luna Park a Jorge Fernández, el Torito de Pompeya. Un dia hem de fer un programa especial
de, què?
De noms de boxejadors argentins, perquè és un tema que dona per molt.
Perquè el Monzón, què era?
Escopeta.
Escopeta.
Escopeta. Sí, a Ringo Bonavena li deien Ringo. A Loque, el intocable. Pascual Pérez era el León Mendocino.
El León Mendocino.
Firpo era el Toro de las Pampas. Juan Domingo Roldán era Martillo Roldán.
Oh, Martillo, m'agrada molt.
Jorge Castro tenia dos. Locomotora, que això devia ser quan guanyava, i el Ronya, que devia ser quan perdia.
El Ronya.
I Víctor Galíndez, que aquest és el més favorit meu, diu el Leopardo de Morón. Sí, a Espanya només tenim el nivell Dum-Dum Pacheco, eh?
Dum-Dum Pacheco. És brillant, Dum-Dum Pacheco.
Sí, el Potro de Vallecas i Dum-Dum Pacheco.
No, es converteix en un ídol nacional, com deia el Santi, només superat per Maradona anys després, quan el 1970 va convertir-se en campió mundial en derrotar a Nino Benvenuti. Des d'aleshores, va defensar el títol 14 cops i sempre el va retindre. 12 d'aquestes defenses les va fer amb una bala a la seva espatlla dreta.
Què dius?
Sí, sí. La seva segona dona, Beatriz Lapelu, per Pelusa, García, li va disparar un cop per defensar-se de l'enèsima pallissa que li estava...
Se va fotre un tiro a la dona perquè m'estava pagant, sí, ja, sí, i...
Sí. I sense forat de sortida, se li va quedar dintre.
Ui, ui, ui. Hombre. Hombre. És la quinta essència de Macho Man, una mica, no? Carlos Monzón.
És el macho, el campeón, l'escopeta. La seva fama va ser exageradíssima. De no tenir res i viure la misèria, va passar a tenir-ho tot. Per exemple, un exemple. L'agost de 1972, dos anys després de ser campió del món, va jugar al club més selecte de Santa Fe, que és el Club Sirio-Libanès, on en sa vida hagués imaginat posar els peus, per fer una festa d'aniversari en la que va convidar a les 200 persones més famoses d'Argentina. Ell va dir, és la primera fiesta de cumpleaños de mi vida. Era la primera vegada que celebrava el cumpleaños amb 32. La seva imatge de mascle anava més enllà dels rings i el va portar a fer cinema. Va sortir a moltes pel·lícules, totes dolentes. Pel·lícules a Argentina i també a Itàlia. Les més destacades, per dir alguna cosa, són... El Macho,
hombre,
que és una pel·lícula molt, sí, bastant, com dublinès, és una cosa així, com si l'hagués dirigit Coixet, una cosa.
Va, home, va.
Que és de Marcelo Andrei, però la pel·lícula que li marca la vida és La Mari.
La Mari.
Sí, per què? Perquè coneix en aquesta pel·lícula a Susana Jiménez, que era una dona guapíssima, que vindria a ser la Bàrbara Rey d'Argentina, però com allà no tenen rei, no se'l va poder xuscar.
Ni feia xantatge. Bueno, la seva relació amb les dones... va ser sempre complicada, per no dir que... Què collons? O sigui, va ser violenta. El tipus, quan va entrar per primer cop al gimnàs del Milcar Rent-A-Car Brusa, aquest li va preguntar, ¿usted por qué quiere boxear? Por la plata y por las minas.
Això va respondre, la plata i les mines.
Atenció, atenció, no és geologia.
No. Bueno, la plata...
No, són diners, no el metall noble element, el número atòmic 47 i número 11 a la tabla periòdica dels elements.
La plata són els diners, el que jo no sé què són les mines.
Les mines són les noies.
No les extraccions artificials, forats a terra d'on es treu la plata. És que semblava que dius, vostè per què creu que perquè vull ser miner. No.
Sí, sí. Plata vull ser forats amb els punys a terra per treure plata i mines.
I entre les mines que més li agrada a Monzón, el que posava més calent que el pic d'una planxa eren les vedetes, les bicetibles de l'època. Amb elles va enganyar totes les seves dones. La primera va ser la seva nòvia del poble, de petit, que es deia Zulma Encarnación. La segona va ser la Pelu. I la tercera, Alicia Muñiz o Muñiz, que amb la que després parlarem. Amb les que va tenir en total en els 3-5 fills. Entremig matava el temps per estar demanant amb les vedets més conegudes de l'època argentina. Per exemple, Lynn Allison, que després va estar amb el Bambino Veira, imagina't la senyora quina vida va tenir, Olga Matano, que de veritat es deia Maria, o Thelma Stephanie, protagonista de la mítica pel·lícula No apto para menores.
Carai.
Sí, és l'època del cine de destape que hi havia a Argentina, clar. Com aquí hi havia a Espanya. Les reines del destape de l'Argentina, però exceptuant...